Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Amb el lema "Amb tu som una gran família", avui se celebra el dia de l'Església Diocesana, més coneguda entre nosaltres com la Jornada de Germanor. És l'únic dia de l'any que es fa una col·lecta per ajudar cada diòcesi i assegurar-li els recursos econòmics necessaris per portar a terme totes les seves activitats socials i religioses. Qualsevol projecte pastoral té un pressupost econòmic. Té un cost de construcció, un nou temple o la conservació dels temples ja existents. I aquest cost de manteniment no és petit quan es tracta d'edificis antics. Tenen un cost les sales de catequesi i els centres juvenils, com el tenen l'ajuda als necessitats i altres activitats de caire cultural, social o pastoral. La Iglesia no és rica, ni ha de ser-ho. Tanmateix, ha d'atendre les necessitats pastorals pròpies de la seva missió. Des de fa anys, segons m'han informat, la nostra diòcesi treballa per disposar d'una economia diocesana amb tres característiques: suficient, solidària i transparent. Una economia suficient comporta que pugui disposar de recursos necessaris per al compliment de la seva missió. L'ajut que arriba a la nostra diòcesi per la via de l'anomenada assignació tributària, per la via dels ciutadans que lliurement assignen a l'Església un petit percentatge de l'impost sobre la renda de les persones físiques, representa només un terç del pressupost diocesà. La resta ens ha de venir de les donacions directes, sigui per les subscripcions, les col·lectes o altres mitjans. La col·lecta que es fa avui a tots els temples és un d'aquests mitjans. Una economia solidària ha de ser també una altra característica de la nostra diòcesi. Així es fa realitat sobretot per mitjà del Fons Comú Diocesà, que és sostingut per les aportacions de les parròquies. Em plau dir que entre les 215 parròquies de la nostra diòcesi de Barcelona no arriben a mitja dotzena les que no fan l'aportació que tenen assignada segons una previsió raonable de les seves possibilitats econòmiques. El Fons Comú fa un repartiment equitatiu perquè funciona com una caixa de compensació. D'aquesta manera, la parròquia que té més dona més i la que té menys dona menys, i si ho necessita, rep més. També ja fa anys que la nostra diòcesi treballa per tal de disposar d'una economia transparent. I aquesta qualitat és ara d'una especial actualitat. La Conferència Episcopal Espanyola ha aprovat un pla de transparència que actualitza i reforma els criteris vigents fins ara i que permetrà també l'acompliment de les noves disposicions legals en aquest àmbit. L'Arquebisbat de Barcelona, en alguns aspectes, ja compleix aquests compromisos de transparència, com són realitzar una auditoria anual externa e independent dels seus recursos financers i tenir un portal de transparència en la pàgina web, un pla comptable adaptat i un software informàtic de tractament general de dades, entre altres coses. Tot i això, no volem aturar-nos, sinó que, com en tants altres aspectes, hem de continuar caminant. La Delegació Diocesana d'Economia ha aprofitat l'ocasió de la jornada de germanor d'aquest any per aplicar a les parròquies i als equips que porten la seva economia aquests nous criteris de transparència que, repeteixo, són un plan endavant i una millora dels criteris que estan aplicats aquests darrers anys. I aprofito per donar les gràcies a tots els que col·laboreu, tant amb la col·lecta, amb 100 socis i col·laborant una quantitat anual o mensual a l'Església, i tots els que penseu també en fer heredera a l'Església Diocesana d'algun dels vostres béns. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i que Déu us beneixi a tots.
Una religiosa amb una incapacitat física que no pot resar amb la comunitat ens deia que des de fa anys s'uneix diàriament a les pregàries de Ràdio Estel. És un motiu de goig. La ràdio és un servei públic per persones grans o impedides. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pot ser la teva aportació trucant al 93 409 2770. Informa-te'n a radioestel.cat.
Dol saludable. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana analitzem el document Ad Resurgendum Cum Christo de la mà d'Alfons Xea. El responsable del servei d'acompanyament al dol de la diòcesi de Terrassa ens explica que el Vaticà proposa viure el dol d'una manera més saludable. Xea destaca que convé ajudar a assumir la diferenciació entre els vius i els morts i l'espera en la resurrecció.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya. El programa per fer fora l'avorriment.
Gossos estrenen el seu disc número 13, Zenit.
Segur que tornaran com records impresos dins d'una memòria.
14 cançons amb melodies i veus a dojo, acústiques i metalls amb dosis d'electrònica i teclats en la seva màxima expressió. Zenit, el nou disc de Gossos.
El valor, la força immensa per reprendre el teu viatge.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat. Viu un esclat de bona música cada dissabte al vespre a Ràdio Estel. A les 8, música i paraula. Els èxits que han marcat la banda sonora de cada any de la nostra història. A les 9, un repàs dels temes i els intèrprets més representatius d'Itàlia a Momenti della Canzone Italiana. I a les 10 de la nit, Jazznàtics, una bona dosi de ritmes jazzístics per començar la nit. Són els vespres musicals de cada dissabte a Ràdio Estel. Sintonitza'ls.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista a Vicente Ferrer Molina, autor de Buenas noches y saludos cordiales, sobre el periodista José María García. Vicente Ferrer Molina avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim un personatge de primera fila. Tenim el Vicente Ferrer Molina, que ens ha escrit un llibre que ja va per la quinta edició, que és Buenas noches y saludos cordiales, que és de José María García. Un llibre que jo diria que és bestial, no? Només per les coses que explica, no? I de la forma que ens les diu, i d'una sinceritat abrumadora. Què tal, Vicenç? Com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, primer tinc que corregir-te una cosa. Ah. No estem en la quinta edició, ja estem en l'octava.
En l'octava? Doncs pues mira, sí. A mi me'l van donar que deia cinc, tu. Bueno, aviam que anem per la cent, doncs. Vinga, que és preciós el llibre. Realment passa de veritat tenir un territori conscient i consciència d'escriptors quan un és tan petit? No sé si m'has entès la pregunta.
A què te refereixes, en concret?
Vull dir, realment te ocurre de verdad tener un territorio en la conciencia. Tengo mi mente escritores de cuando yo era pequeño. Aquest senyor, tu tens aquest senyor de petit a la consciència, amb el José María García, perquè tu ets més jove.
Sí, no, bueno, jo tinc la consciència d'haver-lo escoltat quan jo ja era molt jovenet, de veres, sí, és de veres. Jo crec, a més, en un moment en què els mitjans de comunicació jo crec que eren menys en número, i això feia que captarem l'atenció de més gent al mateix temps. I jo crec que això ens va marcar a diverses generacions. Era quan Televisió Espanyola només n'hi havia que una, era la millor perquè no n'hi havia una altra, i això ho diria el propi José María García. I, bueno, és una època en la que els mitjans de comunicació tenien, jo crec que, més poder o més concentrat, per dir-lo d'una altra manera.
Combatir abusos, injustícies i mascarar farsants és una gran labor, no?, la que feia aquest senyor, o almenys així
ho penso. Jo crec que sí, no?, perquè era denunciar tot allò que ell veia que no es feia bé. Jo conto en el llibre, Espanya estava modernitzant-se, era el país de la chapuza. Tots ens recordem, jo crec que afortunadament en aquest camp, en tots els camps, no? S'hem professionalitzat molt més, som molt més Europa ara que en aquell entonces. Jo crec que efectivament ell, en les denúncies que feia, ajudava a millorar una miqueta el panorama que n'hi havia en l'Espanya d'aquells anys.
La mania Pablo Porta és ancestral, tu.
Sí. Ell ho diu en el llibre. Al principi ell pensava que Porta podia fer moltes coses per el deport espanyol. Per què? Perquè era una persona preparada, ell li reconeixia la preparació, era una persona culta, llegida, però, clar, ell va tindre una gran decepció quan se dona compte de que era més del mateix que n'hi havia, pues que eren els xiquilicuatres que hi parlava, la gent que només volia agarrar els diners de les institucions i viure bé a costa dels diners de l'administració.
Josep Maria liderava un grupo, perquè a mi se'm fa una mica difícil el García liderant un grupo.
No, jo crec que hi era un lloc solitari. I com ha sigut moltes vegades, jo crec que quan tu està arribat tan alt com ell, està a la soledat del gran comunicador. I és mestre de periodistes i ell fa un equip, però ell és únic. I jo crec que la gent que té al costat és col·laboradora d'ell i ell s'hi arriba moltes vegades en antena d'ells. I sí, li fan falta perquè, però jo crec que José María García en altre equip haguera funcionat de la mateixa manera i, en canvi, el seu equip sense José María García ni hagueren sigut coneguts ni hagueren arribat molt lluny.
García cobrava 2 milions de pessetes. Tant paga la COPE, tu? Perquè nosaltres som
milions,
també religiosos.
2.000 no? milions, 2.000 milions de pessetes de l'època, que traduït a euros seria molt més que la simple traducció, perquè estem parlant ja de l'any 94, dels principis del 90. No és que la COPE pagar, també li pagava molt bé la SER, i li pagava molt bé Antena 3, i li pagava molt bé Onda Cero. El tema és que ell sí que atraïa tanta publicitat que ha sigut el periodista que més i més ha guanyat en tota la història del nostre país, no només de la ràdio, també de la televisió i de qualsevol mitjà de comunicació.
Ah, clar, és per la propaganda que portava, per la publicitat que portava, exacte, que guanyava peles, exacte, perquè ja m'estrellava a mi, tu.
Sí, sí, no? I ell va rescatar, ell quan arriba a la Copa està arruïnada. La Copa està arruïnada de diners i d'audiència. I ell fa el milagre de que la Copa arriba a rebassar a la SER en audiència i torna a ser una ràdio potent i que, bueno, guanya audiència i diners.
Vale, molt bé. El pelotazo no el volia el Florentino. Què vols dir amb això? Ho diu, expliques a la Plana 24.
Sí, bueno, el problema és que ell se dona compte de que la recalificació que se va fer de la ciutat esportiva del Madrid, bueno, pues era una tropelia. Això era suelo no urbanizable i això es convertís d'un dia a un altre bueno, en un pelotazo, en lo que se diu un pelotazo, de que el Madrid pues, pot guanyar molts diners gràcies a una operació urbanística, que és de veres que jo crec que la majoria d'ajuntaments de tota Espanya s'ha fet a vegades, bueno, pues acostar o fer-li un favor a l'equip de futbol de la ciutat, però, clar, va ser un escàndal. Un escàndal que bueno, va tindre molts problemes José María García per denunciar això. I Florentino Pérez, tenim que reconèixer que és un home molt poderós i que, bueno, García era el periodista amb més poder en la radiodifusió espanyola, però també s'enfrontava a un dels empresaris amb més poder.
Escolta, hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Diu, Pueblo, vaya escuela de periodismo. Què vols dir amb això? No sé si posar-me a riure o deixar que ho expliquis, tu.
Bé, bueno, si dona compte que jo crec que la gran virtut del diario Pueblo és que en els anys del franquisme va poder traure xiques en biquini en la portada, per exemple, te vull dir. I bueno, era un diari vespertino, a més, que era una època en què tu firmes que després han sigut referents del periodisme nacional, no només el José María García, n'hi ha un Tico Medina, n'hi ha un Raúl del Pozo, te vull dir que n'hi ha gent que després se fa molt coneguda i que, bueno, han sigut referents per a molta gent de periodistes del país. Bueno, Emilio Romero era el director i va aconseguir moltes vegades sortir la censura que n'hi havia, i te dic que és una broma lo de les dones en la portada, però sí que, bueno, dins de lo que se podia fer, ell duia al límit el transgredir les imposicions de la censura de l'època.
Ara donarem pas a la cançó, el Day Tripper, que ens l'ha demanat el mateix Vicente.
Taking the easy way out. Got a good reason for taking the easy way out.
Una altra cosa que també parles aquí, que em fa molta gràcia, diu, cuando fue jefe exigía obediencia estricta. Aquest tio devia ser de cuidado, no?, de, com a jefe.
Sí, sí, jo crec que, bueno, com tota... jo crec que quan tu arriba també, igual que és molt perfeccionista, vol mantindre el número 1, ell, José María García, el que l'ha mantingut sempre és l'arribar el primer a tots els puestos, una ambició per la informació, per ser el primer, i això ho traslladava a la gent que tenia al costat. I si ell es donava compte de que altres estaven donant una informació que ell no tenia o que no sabia, que no coneixia, pues sí, era dur. I la gent que ha treballat amb ell diu que li reclamava moltíssima disciplina. I se conta en el llibre, efectivament, que ell era una persona, quan era redactor de peu, molt indisciplinada, que ella feia el que ell li donava la gana. Jo crec que va una miqueta en el caràcter, ell té un caràcter de gaix impetuós, és un tio que sempre ha sigut molt tirat endavant, valent, és de veres, ha sigut valent, encara que ell diu que té terror al dolor físic, però és de veres que ha sigut, s'ha clavat en puestos on ningú arribava, i ha sigut valent en la seva professió, i això li ha costat moltes vegades pues, cometre excessos, i, bueno, i que també el denunciaren, bueno, i ha estat moltes vegades en el tribunal. Sí.
Dius una cosa que és preciosa, maquíssima, en el teu llibre. Dius, el cabaret de les idees, tu. Això és molt maco, això és quasi un poema. Què vol dir, això?
No, el cabaret de les idees era un programa que van voler fer en televisió espanyola i al qual a ell li havien invitat a parlar. I era fa una nit de Cap d'Any, si no me'n recordo mal, l'imitaren a ell, i crec que també a algun polític per a parlar, i bueno, estàvem en els anys 70, se donaven compte de que obrir televisió a parlar de coses de política i tal, pues, no, i a més en una nit festiva, com en teoria és la, bueno, en teoria i en la pràctica que és la de Cap d'Any, pues que al final no, això no tenia cabuda en la televisió, i al final varen desestimar-ho i no el varen convidar, clar. O sea, això se va parlar de censura en aquell moment i tal, però bueno, queda en un amago de programa del cabaret de les idees, i així n'és.
Perquè això és bonic, és molt bonic, eh? Què vol dir això, que el Josep Maria García comprava informació, no? En què es gastava les peles, aquest?
Pues ell està orgullós de fer-ho i ho manté encara. Ell presumia, i ho dia obertament, que ell, si tenia que comprar informació, ell pagava molt bé als seus informadors. I ell, bueno, pues en un moment donat, ell li donava, pues no sé, a la gent que treballava en un bar o en un restaurant, que ell sabia que potser ahir sopaven o anaven a dinar, directius, pues li donava diners per a que li digueren, bueno, pues, quins convidats estaven, què és el que havien dinat o el que havien sopat, inclús la factura, quantes vegades m'ha tret ell la factura d'un gran dinar de directius, precisament per a criticar que en diners públics pues, se fera pues, a millor, pues, una comilona que no venia al cas. No?
Yeah.
Pues això ell presumia de fer-ho, i encara ho manté, diu jo, a mi, se donaven una bona informació jo perquè no tenia que pagar. No? És una forma, diguem, jo crec que els temps han canviat i que l'ètica periodística també va per altres derroteros, no? Però és de veres que ell presumia de en un moment donat, si tenia que pagar, no li importava gens pagar.
Fas un homenatge amb un català que, pobret, ens va deixar molt aviat, que és l'Àlex Gebotines. Sí. Jo no crec que a l'Àlex Gebotines li donés problemes a García. No veig aquest xicot donant-li problemes.
Ell no me va parlar... Jo vaig recollir testimonis de l'època, estem parlant dels anys 70, quan José María García es comença a l'hacer, i ell va tindre problemes perquè diuen els companys de l'època que ell pensava a García, en aquell moment, que li estava menjant la cadira perquè volia vindre a Madrid o dirigir el programa de l'hacer des de Barcelona, no sé quin seria la pretensió, si és que de veres és aixina. Bueno, jo comente que ell va tindre problemes i la veritat és que al final, bueno, cada un va acabar per el seu lloc. També jo crec que Àlex també feia un periodisme arriscat en el seu moment, ell va ser el que va gravar unes converses d'entrenadors, bueno, del Barça, que no estava, que pareix que no havia demanat permís per a fer aquesta gravació, que després va tindre molta polèmica, però bueno, no sé com acabarien ells al final. De Àlex Moutinho es parla en el llibre, la veritat, poquet, perquè són els principis de García en la ràdio i en la SER.
Hi ha una altra cosa, també, perquè tu es veu que aquí has esbrinat fins al fondo, per el que he pogut veure. García tenia prioritat absoluta. Semblava l'amo de la carretera quan anava per entrevistar amb un ciclista. Es veu que tothom li donava pas, tu.
Sí, saps què passa? Que la Volta Ciclista a Espanya, quan ell arriba, bueno, és una competició més que n'hi ha dins del panorama esportiu espanyol i no precisament el que més arrossega gent darrere. Què passa? Que ell converteix aquesta prova ciclista en un gran espectacle de masses. I és rentable. En la Volta se donen compte de que ell fa que vinga molta més publicitat, que tinga molta més audiència, i clar, ell d'un dia per un altre es converteix en qui mana pràcticament després dels organitzadors, ell, o al mateix costat que ell. Si ell dia això no m'agrada de la prova ciclista, doncs li ho canviava. I si ell demanava que li feia falta, jo què sé, qualsevol mitjà per fer millor el seu treball, doncs li posava. I així no va ser, es va convertir en ell ho diu, i bueno, ell i molta gent, que n'hi ha una Volta Ciclista a Espanya antes i després del García.
Molt bé. La COPE diu que la va comprar la SER, tu. Perdó, no va ser la COPE. Vull dir, la Prisa va comprar la SER, no?
Sí.
Però és que no acabo d'entendre, perquè la SER, Societat Espanyola de Radiodifusió, això sí, era totalment oficial, se'n devia desempallegar el govern,
sí.
No?
Bueno, tenia una part privada.
Tenia una part privada.
Sí, tenia una part privada, que eren de dues famílies, ara no me'n recordo del nom, però sí, tenia una part privada, no. I al final n'hi ha problemes dins perquè no s'aclareixen, n'hi ha una part pública també, i al final és Prisa sí, la que compra la SER, i bueno, la que se fa el dominio de la SER, i ja tenia bueno, també el diari El País, clar.
La mediocritat ha sigut una constant, oi, a Espanya? Tu veig que també li fas un homenatge.
Sí, bueno, pot ser. La veritat, jo crec que més que una constant, la mediocritat, si te referixes als mitjans de comunicació, jo crec que hi ha hagut líderes d'audiència, no? I que ahir tal volta hi ha una mancança de lideratge en general en la societat espanyola, però a tots els nivells. Jo crec que falten polítics, no n'hi ha polítics a vegades, diguem, no perquè qualsevol temps fora millor, sinó jo crec que és de veres que n'hi ha hagut personatges polítics i una talla que en aquests moments no n'hi ha. Hi ha hagut lideratge també en els mitjans de comunicació, que tal volta ara tampoc n'hi ha. Jo crec que és un mal, però, i no només de la societat espanyola, jo crec que en general, si es fixem en altres països europeus del voltant, inclús en els Estats Units, estem veient quin és un dels candidats a ser president dels Estats Units, que en una altra època mos donaria vergonya, bueno, i ahí està, i continua viu en la carrera per la presidència dels Estats Units. Jo crec que a nivell internacional la mediocritat de la que te parles, jo crec que ahir hem anat a pitjor, en comptes d'anar a millor.
Doncs fins aquí hem arribat, amb Vicente Ferrer Molina. Un llibre fantàstic. Buenas noches y saludos cordiales, de José María García. Us el recomano que el llegiu. És d'una gran informació, no solament sobre el personatge, sinó com funcionava la ràdio fa antigament, i és molt curiós. Llegiu-lo, és preciós. Va per l'octava edició. Bon dia.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.